Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa en Alfonso. Donald Trump allarga 10 dies la treva d'atacs dels Estats Units sobre plantes d'energia de l'Iran per donar més marge a les negociacions entre Washington i Teheran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat aquesta nit en un missatge a la seva xarxa social, Truth, i després n'ha donat més detalls en una entrevista telefònica a Fox News.
Els iranians m'han demanat, a través de la meva gent, si podíem tenir més temps per negociar, perquè l'ultimàtum finalitzava demà a la nit, molt ràpid. I si no fan el que han de fer, llavors els destruiré les centrals elèctriques. Els he donat un nou termini de 10 dies. Em demanaven 7, però els he dit que els en dono 10.
Abans, durant una reunió amb el seu govern, Trump ha explicat que els interlocutors iranians ja van oferir un gest de distensió permetent el pas d'una desena de patrullers per l'estret d'Hormuz. Per cert que aquest dijous l'ambaixada iraniana a Madrid ha dit que serà receptiva a les peticions d'Espanya per al pas de vaixells a l'estret. Repassem més notícies. Pedro Sánchez ja ha anunciat el seu nou equip de govern. El valencià Arcadi Espanya, ex-mà dreta de Ximo Puig, serà el nou ministre d'Hisenda en substitució de Maria Jesús Montero i tindrà el repte d'aprovar el nou model de finançament autonòmic. Pel president espanyol es tracta del perfil idoni per al càrrec.
És una persona, en conseqüència, recta, inteligente, comprometida, que darà continuïtat al bon hacer de Maria Jesús Montero.
També guanya pes al govern l'actual ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que passa de ser el número 2 de Sánchez i assumeix la vicepresidència. Tots dos prendran possessió del nou càrrec aquest divendres. I es reprenen les negociacions entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats de metges, després que les converses quedessin aturades al desembre i enmig d'un calendari de mobilitzacions, la reunió ha servit per constatar un canvi de to. Així ho explica el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
S'han reprès les negociacions que estaven trencades amb el comitè de vaga des del mes de desembre. S'han reprès en un clima constructiu, s'han exposat la situació com estava i s'han explorat vies per poder trobar la sortida al conflicte i que ara depèn de com progressa en properes reunions i de la voluntat de totes les parts.
Gairebé tots els estudis per millorar Rodalies que porta el Ministeri estan endarrerits. La demora supera l'any i mig en la majoria de casos, cosa que perpetua el deteriorament del servei. Aquest agreujament de Rodalies ha coincidit en l'últim any amb les trampes d'un grup de maquinistes que han falsificat justificants mèdics per no anar a treballar. I Alosa, Ginestà i Oques Grasses triomfen a la gala dels Premis Enderroc, que s'ha fet a l'Auditori de Girona. Detallets, Calavento o Judit Nederman i Pau Figueres, entre d'altres, també han rebut reconeixements dedicats a la música popular catalana. Che Matisse, el llegat d'una nova pintura, obre portes aquest divendres al Caixa Fòrum de Barcelona. Fruit d'una col·laboració amb el Centre Pompidou, s'exposen 45 obres de l'artista francès i una cinquantena d'altres pintors que entren en diàleg o bé per temàtica o per estètica. La comissària és Aurélie Verdier, que també és conservadora en cap de les col·leccions modernes del Pompidou.
On convoque plusieurs voix.
Reunim diverses veus heterogènies d'una cinquantena dels artistes més importants del segle XX que interactuen i interpel·len Matisse. I podem trobar, per exemple, Pablo Picasso, André Derain, Fatma Haddad, coneguda com a Bayà, Anna Eva Bergman, Barnett Newman o Daniel Buren.
L'exposició es podrà veure fins al 16 d'agost. Esports, el migcampista del Barça, Fermín López, considera que el conjunt blaugrana està al mateix nivell que l'Arsenal i el Bayern de Múnich pel que fa al favoritisme per guanyar la Lliga de Campions. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert que Rafinha l'han hagut de canviar al descans de l'amistós Brasil-França per unes molèsties a la cuixa. Aquest divendres se sotmetrà a proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat partits de la repesca europea per accedir al Mundial de l'estiu. Destaquem que Polònia amb Lewandowski i Suècia han passat a la final, mentre que Ucraïna ha quedat eliminada. I victòria a l'esprint per al britànic Ethan Vernon a la quarta etapa de la Volta a Catalunya de 150 quilòmetres entre Mataró i Camprodon. Vernon ha superat el francès Dorian Godon, que manté el lideratge.
Fins aquí les notícies.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Saludem a aquesta hora la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i a tothom. Mira, la meva pregunta és sobre els eriços de mar, sobre les galoines.
Sí.
Perquè ara és la temporada, i com jo era molt joveneta, anava a la Costa Brava o a la part de Castelló, i a l'agost, perquè ho feien les vacances a l'agost, i és com els francesos o algú venien i menjaven les galoines. I ara, volia que un expert m'ho digués, a veure, perquè és ara, i anys enrere, no era aquesta temporada. Era l'estiu.
A l'agost hi havia garoines? Sí.
Sí, 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 tant i tant.
Quina gràcia, perquè és ara, està...
És que és això, ja és que és això, ja m'he intrigada, perquè fa temps que vull preguntar-ho, perquè, escolta, és que, parlo de molts anys, eh?, però, escolta, allà els francesos a la Costa Brava els volien estar allà, allà al mig, no?, i, escolta, i ens els menjaven allà.
Doncs sí, sí, a veure si algú dels que... tota la gent que està fent ara el menú de la garoina...
També havia menjat en un restaurant amb salsa, cuinades, però era, diem, a l'estiu, i ara...
I ara no, ara no, és veritat, és veritat, sí, sí.
A veure que algú m'ho expliqués, eh?
Doncs a veure si algú...
Amb el clima o no sé què deu ser.
No ho sé, a veure si algú ens pot explicar. Gràcies, Carmeta.
Gràcies a vosaltres, Marta, i a tothom, gràcies.
Bona nit, adéu-siau. És veritat, té raó, les garoines són ara, és aquesta l'època, ja fa setmanes que hi ha garoines... i el menú de la garoina, tot això, i a l'agost no recordo haver-ne vist. A veure si algú ens pot explicar per què. Ara és d'una època i abans era una altra època, era l'agost, com deia la Carmeta. A veure, que tenim més missatges pendents que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Per exemple, aquesta reflexió que ens fa en Carles des de Badalona.
La ONU ha fet una resolució de condemnant l'esclavatge que va fer els anglesos, a França també, i els espanyols, els bascos en concret, i els catalans, que gràcies a aquests diners, que aquestes fortunes que es van fer portant, transportant esclaus a Amèrica, es va construir, doncs, Passeig de Gràcia, bàsicament, la Casa Milà, etc., amb els diners que havien guanyat el senyor López, aquí a Barcelona, amb el transport en vaixell dels esclaus. Però sempre es diu, doncs, bueno, es condemna aquest fet, però mai es condemna a les persones que caçaven, entre cometes, aquests esclaus. Perquè mai es parla de qui agafava aquests esclaus, perquè mai es condemna qui agafava aquests esclaus. Qui eren aquests que agafaven esclau i els hi donaven als transportistes?
És una pregunta que hauríem d'anar molt enrere i que no sé si algú té resposta per això. Qui eren les persones que reclutaven, per entendre, els esclaus que feien això? A veure si algun ignorant pot donar alguna pista. Aquesta pregunta d'en Carles, des de Badalona. Després, una altra resposta que ens dona... Calla, que abans d'una altra resposta escoltarem la Roser, que ens truca al directe, al 932077474, des del barri de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit.
Hola, Marta, bona nit. Mira, jo és que m'ha passat una cosa una mica estranya.
A veure.
Així ho veig. He rebut un missatge per mail amb el meu nom i cognoms de la Direcció General de Policia que em diu que em caduca el DNI el mes que ve, vale? D'aquí un mes, el 26 del 4. I no, perquè just ara farà un any que me'l vaig fer i el tinc vàlid fins al 33. Mm. Aleshores, bueno, pues ho trobo molt estrany, però clar, penso una estafa o això no pot ser. I és un missatge d'aquests que tu reps, però que no pots contestar, saps? És un missatge sec, diguem-ne, no? I rep. Per digues, si algú més l'ha trobat o algú pot dir alguna
cosa. I aquest missatge, hi ha algun link per clicar?
No. Només em diu això, que... Però clar, m'ha sobtat molt, no?, de que això, no?, de que d'això, no?, de la policia, que són els que s'ocupen del DNI i tot això, però jo dic, no sé, ho trobo una mica estrany.
Clar, si no, perquè anava a dir, si hi ha alguna cosa en què tu et fan clicar, segur que és una estafa, perquè de missatges, és un correu electrònic, entenc, no? O és un missatge al mòbil?
No, correu electrònic.
Vull dir, jo estic convençuda que és una estafa, però clar, si no hi ha... Normalment et diuen, tens de temps fins tal, o clica aquí per renovar. Si no hi ha res d'això, és una mica estrany, tens raó.
Em diu que em puc dirigir a qualsevol de les prefectures de la ciutat sense cita prèvia. Esclar, sense cita prèvia, que tampoc és cert, perquè jo el pollo que vaig tenir, exacte, el pollo que vaig tenir per trobar cita prèvia, que em donaven a l'aeroport a les 3 del matí, bueno, no saps el pollo que vaig tenir.
Mare meva.
Clar, vull dir que...
A l'aeroport a les 3 del matí tenia cita? Mare meva.
Sí, imagina't.
A veure si algú altre ho ha rebut, perquè és molt estrany, i pinta estafa, però vaja.
Clar, pinta estafa. Jo he pensat també apropar-me a una prefectura i preguntar-ho, no?, amb una gent.
Bueno, sí, perquè si truques tampoc te'n sortiràs. Vull dir que...
Tampoc, és que el telèfon avui en dia no funciona, per això. No. Tampoc em preocupa, perquè com que no em caduca, realment, doncs mira, fent-ne cas omís, tampoc passa res.
No passa res, exacte, sí. O s'han equivocat ells, però és que normalment no t'avisa la policia que et caduca el DNI, saps?
Exacte, i a més amb nom i cognoms, vull dir, és un missatge personalitzat.
Sí, és molt estrany,
És molt estrany.
A veure si algú s'hi ha trobat igualment. A veure
això, molt bé. Perfecte. Marta, felicitats,
Moltes gràcies. Que vagi molt bé, Roser, bona nit. Adéu.
Gràcies, adéu.
L'Olga ens truca des del Prat de Llobregat, bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i felicitats pel programa,
Gràcies.
Mira, ja per donar resposta a una senyora que preguntava com se deia la reacció per la qual la gent es fabriquem el sabó.
Home, sí, i tant, que va dir...
Que va dir que estava pendent,
Estava pendent, perquè ningú ens l'havia contestada, Olga, que bé, a veure.
Molt bé, mira, la reacció se'n diu saponificació, i és una reacció que genera... amb els olis vegetals que porten els olis i la sosa càustica, que en aquest cas el nom tècnic és el hidròxid de sodi, d'acord? Uh-huh. Llavors generem el que se'n diu una sal, que d'allò que és el sabó, substituïm els grups de l'àcid orgànic, en aquest cas l'oleic de l'oli, amb l'hidroxisòdic de major que un sabó. I la reacció és un genèric que se'n diuen saponificació.
Saponificació.
El que sí que volia esmentar és que la gent ha de tenir cura, perquè la sosa càustica és una base molt corrosiva i els esquitxos podien provocar cremades bastant greus.
Sí, compte en fer això a casa, compte.
Bueno, com no, això fa molts anys que es fa, tota la vida s'ha fet, els àvies no ho feien. I el que passa és que s'ha de tenir cura. I per altra banda, la solució de l'hidroxisòdic, és a dir, la sosa càustica d'aigua, és una reacció que dona lloc a molta calor. És a dir, es genera molta calor. Mm. Val? Uh-huh. I evidentment també correm el risc de fer cremades. I si, a més, és la sosa càustica és corrosiva, les cremades podrien ser greus, i sobretot si són els ulls i altres bandes.
Clar.
D'acord?
D'acord, d'acord.
Normalment, en aquestes reaccions, que tot l'hora s'havien fet a casa, i que la gent les utilitzava bàsicament com una manera de reutilitzar els olis emprats a la cuina, amb la sosa càustica, i el que també puc dir és que normalment hi ha gent que ho fa amb olis normals, val? I sense reutilitzar, i que a més els hi poden, si els pots posar en mollos i afegir colorants, ja afegir essències i donen lloc a allò, perfumada. Però era molt habitual fer-ho a les arts, manera de reutilitzar els olis, i que se n'encuren, això sí, de que evitar que hi hagi excés de sosa càustica que quedi adherida, però clar, això podia provocar cremades substancials.
Sí, sí, sí.
I per altra banda, també et volia comentar, Marta, que un dia va ser esment que havies rebut un correu que segurament he equivocat,
sí,
que anava al teu nom, i que d'allò, i em va fer pensar que jo conec una noia que també es diu Marta Romagosa, que no té res a veure amb tu, perquè és una guia i treballa en una agència de viatges d'Esparreguera.
I es diu Marta Romagosa?
Sí,
ai,
sí, 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 que no sé si és el segon cognom, eh? Però casualment la conec perquè hi he viatjat amb ells.
I què vols dir, que aquest correu no n'és per ella?
Que igual podria ser, que em fa pensar que igual hi ha més persones que es diuen com tu.
A veure, sí, i segur que sí, però a veure, no és molt habitual, Romagosa, però sí que n'hi ha, sí.
Sí, no, ja no m'imagino, però és que com a mínim jo conec aquesta.
Que bona. Sí, sí.
Jo m'ho he pensat, mira, igual...
Igual anava per ell el correu, eh?
No, ho sé, no ho sé, t'ho dic, perquè hi ha vegades que tu introdueixes un nom en busques en un buscador, igual li ha sortit aquest tant.
No ho sé. Estrany. Molt bé, Olga, escolta, moltes gràcies per aquesta resposta tan experta del tema del sabó, eh? Que ens quedava pendent, o sigui que t'ho agraeixo moltíssim.
D'acord, moltes gràcies, felicitats, eh?
Merci, que vagi bé, bona nit, adéu-siau. Veus? Ja, és que aquí els oients saben coses que o sigui, és que és una meravella. A veure, que tenim encara més respostes. La Carme, des de Sant Pere de Ribes, ens fa aquesta reflexió.
Pel que diu aquesta senyora de la planta aquesta que s'emparra i és verda i té algun to groc, jo diria que és un potus. Diria. No sé, si vol buscar alguna fotografia, i a Google o allà al seu buscador que tingui, i posa potus, li sortiran les imatges, a veure si és aquesta. Perquè és verda, groga i fa una ratlleta blanca, també. Almenys la que tinc jo fa 200 anys.
200 anys vol dir que li dura molt. Doncs sí, Carme, perquè coincideix amb el que ens deia ahir un oient, justament que va dir el mateix, el potus. I després, una petició que ens fa en Ramon des de Manresa.
És la primera vegada que directament parlo amb el programa La nit dels ignorants. Voldria fer una pregunta, aviam si algú me la pot resoldre. És el següent. Un servidor, tinc una persona molt allegada a mi, que està en el Regne Unit, concretament a Londres, i que es troba amb un problema jurídic greu. M'agradaria saber si hi ha algun ignorant em pot adreçar a algun advocat bilingüe a Londres perquè atengui aquesta persona de la qual estic parlant. A mi m'és difícil escriure i contactar per correu, atès que gairebé no hi veig. Estic segur que un o altre tindrà coneixement d'algun jurista en el Regne Unit que es pugui posar en contacte amb mi per assabentar-me, o dir-ho a través d'antena, per assabentar-me de com puc resoldre aquest problema.
Doncs vinga, busquem un advocat bilingüe, per entendre'ns, que parli català, castellà o a Londres, ja a part de l'anglès, està clar, per poder ajudar aquesta persona que és pròxima a en Ramon de Manresa, que té problemes jurídics a la Gran Bretanya. Després, a veure, un altre missatge escrit. La Teresa, des de l'esquerra de l'Eixample, ens fa aquest escrit. Diu, referent al fantasma que deia un oient, que crec que va ser la Maria Teresa de Vallvidrera, diria que va ser, de Valldoreix, correcte, gràcies, Aina, diu, això del fantasma, sí, diu, va passar en una casa en construcció durant un mes d'agost, amb la gent mig de vacances i amb ganes de sortir al carrer i fer gresca. Algú va dir que havia vist un ombra a la casa i van començar a dir que era un fantasma. Es va començar a plegar un grupet de gent a la vorera del davant amb l'expectativa de veure'l. Cada nit hi anava més i més gent fins que van arribar a tallar el trànsit de tot el xamfrà. Van batejar-lo com a Manolo i el cridaven fins les tantes de la matinada sense deixar dormir els pobres veïns, ens explica la Teresa. De tant en tant veien l'ombra i encara s'excitaven més. Diu, al final, i aquí hi ha la resolució del fantasma, va resultar que el fantasma era una persona sense llar que havia anat a dormir a l'obra deserta en temps de vacances i que anava seguint el joc als badocs. Va durar molts dies i es va acabar quan els paletes van tornar a treballar. Aquesta és l'explicació que ens dona la Teresa des de l'esquerra de l'Eixample. Em queda encara... No, aquesta ja l'he llegit, perdoneu. Em queda un últim missatge, curtet. Aquest és l'Aleix des d'Esparreguera, que vol saber per què el sol aclareix el cabell i enfosqueix la pell. Aquests són els missatges, perquè avui déu-n'hi-do, entre trucades i missatges, avui déu-n'hi-do tot el que hem hagut d'explicar. És la una de la matinada i 22 minuts pràcticament i no us penseu que ens hem oblidat de saber què podem veure aquest cap de setmana o aquesta nit o quan sigui, va.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Si és divendres, és nit de recomanacions de sèries amb la nostra prescriptora de capçalera, amb la Sílvia Comet. Avui, per cert, a força distància, perquè és a la ciutat francesa de Lilla, on és el festival de sèries més important d'Europa. No t'ho perdis, eh? El Sèries Mania. Bona nit, Sílvia. Hi ha molt ambient aquí, al Sèries Mania?
Hola, bona nit. Sí, sí. Aquí sempre hi ha molt bon ambient. A les 9 del matí els cinemes estan plens. Com cada any, durant una setmana, l'illa es converteix en l'epicentre de les sèries al món. Aquí s'hi apleguen creadors, productores, plataformes i també cadenes de televisió de tot el planeta. Per aquesta edició s'han seleccionat, entre tot el que es projecta, que és moltíssim, 42 sèries inèdites que inclouen 24 estrenes mundials i 10 d'internacionals. Entre elles hi ha una de les sèries més esperades de l'any, que és Los Testamentos, Els Testaments, la prequela del Conte de la Serventa, l'obra magna, diguéssim, de Margaret Atwood, o també Dear Killer Nannies, que segueix el fill del narcotraficant Pablo Escobar en el seu intent d'alliberar-se del pes del seu origen familiar. Propostes bastant interessants, vaja.
Escolta'm, explica'm, què s'hi cou? I que ens toqui una mica, això sí, eh? Que ens toqui una mica de prop.
Doncs de ben a prop, un drama adolescent de 3CAT, que és una de les 8 sèries de tot el món triada per competir a la secció de format curt. És Sense Filtres.
M'encanta la teva veu. I tu més.
¿En qui parles tanto?
És la noia de la partida l'altre dia.
Demà què fas? Tinc ganes de veure't.
Si els teus pares hi estan d'acord, podem començar amb el tractament.
Quina de les dues, estant amb l'altra, s'enrotllaria amb una altra persona?
És una sèrie molt, molt actual sobre la violència digital a l'adolescència. Parla de la pressió social, de les relacions afectives, la sexualitat, la salut mental i la construcció de la identitat a les xarxes socials. I això ho fa combinant moments incòmodes i humor i posant sobre la taula determinats comportaments que estan molt normalitzats. Convida a reflexionar. És d'aquesta sèrie juvenils que està bé que també mirem els adults, perquè com a adolescència descobrim algunes conductes que desconeixem i que expliquen algunes dinàmiques del joves en l'era digital. Té 9 capítols que no arriben als 20 minuts. Feu-hi un cop d'ull perquè ja la teniu al 3CAT. I a banda de les sèries seleccionades per competir, per cert, Catalunya cada any té un paper destacat a la part més professional regional d'aquest festival, perquè Catalan Films i la Catalunya Film Commission, juntament amb el Serializados Fest, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona, comparteixen quines són les millors produccions amb participació catalana de l'any i també, de vegades, donen algunes pistes del que vindrà.
I suposo que s'hi poden veure sèries per tots els gustos.
Sí, se'n projecten tantes que realment es fa molt difícil triar. Però cada any hi ha un fil argumental que predomina i que no acostuma a ser gratuït. En aquesta edició, la representació de sistemes autoritaris i feixistes és el centre de moltes de les sèries que s'hi projecten i que es presenten a les diferents competicions, també. Entre elles hi ha l'espanyola Anatomia d'un instante sobre el 23F, que ja vam comentar mesos enrere i que podeu trobar a Movistar. Aquí es presenta a competició internacional. L'any passat, Querer, de la mateixa plataforma, es va endur la grossa, el reconeixement més important del certamen. A veure si Anatomia d'un instante també ho aconsegueix. En qualsevol cas, totes dues són molt recomanables.
Escolta'm, Sílvia, a banda de les sèries de casa nostra o espanyoles, les internacionals acaben arribant també a les nostres pantalles o no?
Totes no, però moltes sí. Per exemple, Dear Killer Nannies, sobre la vida del fill de Pablo Escobar, res, aquest mes d'abril ja la tindrem a Disney+. I després, les que causen sensació, segur que acaben arribant. Per exemple, la sèrie que va guanyar el Premi del Públic l'any passat ha trigat gairebé un any a arribar a les nostres pantalles, però finalment ja podem veure Empatia.
Ça va faire du bien, nouvelle psychiatre.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que l'LD, c'est un peu l'unité fourre-tout.
Ah ben, un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non?
C'est des cas psychiatriques souvent désespérés.
Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré.
C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements.
Mais je peux très bien me déplacer toute seule.
Està ambientada en un hospital psiquiàtric del Quebec, d'on és originària la sèrie, i segueix la història de la Suzanne, una excriminòloga i psiquiatra molt solvent. Després d'una tragèdia personal, torna a treballar, però lluny de poder oblidar, el contacte amb els pacients li fa reviure les ferides. Si només digués això, podríeu pensar, quanta tragèdia. Però és que un dels encerts d'aquesta sèrie és un petit toc d'humor, original, a més, i la forma que té la Suzanne de tractar els pacients. No només són casos clínics, s'adreça a ells amb naturalitat, evitant tractar-los amb condescendència o amb pena. Humanitza la salut mental d'una manera extraordinària i trenca molts dels estigmes que envolten els trastorns psicològics. Aconsegueix que sigui una història molt propera i, en algun moment, us poden saltar les llàgrimes, jo adverteixo. La interpretació de Florence Longré, que també és la creadora de la sèrie, és fantàstica, transmet fortalesa i vulnerabilitat alhora, i com diu el títol, reflexiona sobre l'empatia, tant a nivell professional com amb els amics i familiars. És una sèrie meravellosa de 10 capítols, que és a Movistar, i no us la perdeu, sisplau. No em voldria deixar de dir que a Sèries Mania també s'hi fan conferències de creadors. Aquest any amb dues presències molt rellevants. La primera, Russell T. Davies, que és responsable de sèries com l'extraordinària Es pecat, sobre la crisi del VIH-Sida al Regne Unit als anys 80, una sèrie que vam poder veure a 3CAT, i molt remarcable també la presència del compositor d'una de les sintonies de capçalera més icòniques dels últims anys, Cristóbal Tapia de Ver, pare de la música de The White Lotus. La deixem sonar una miqueta, Uri? Gràcies, Oriol Fidalgo, sempre posant bona música a la secció de sèries.
Doncs avui ens acomiadem amb música i recomanant sèries com Sense filtres i Empatia. Gràcies, Sílvia. Bon viatge de tornada i la setmana que ve més propostes.
Sí, la setmana que ve ja des de casa. Bon cap de setmana.
Catalunya Ràdio. Tot fa la... la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc palet a la Sagrada Família.
Des de fa...
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara la Torre Jesús.
La grossa?
La grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh?
Sí?
Jo, sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira, ha dit la majoria, eh?
La majoria. Sí, sí. M'ha mirat a mi. Ha mirat aquesta taula.
No, no ha dit vosaltres dos. El 100% no ho ha dit,
no.
Eh?
No, no, sí que la veureu acabada.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Dos quarts de dues de la matinada, el 93-207-474 de la nit dels ignorants, ens truca la Montserrat des de Barcelona. Bona nit, Montserrat.
Bona nit. Escolta, bona cosa, que jo estava allí. Jo és el que vaig demanar fa un bon temps. Per Jaume Maragall.
Ah,
jo...
amiga, ah, estaràs contenta avui.
És que jo el coneixia, havia de conèixer quan era jove, perquè el seu mestre era amic d'un amic meu i vam anar a casa seva a tocar el piano i tal, i ell va dir, tinc un noi que promet molt, que es diu Jaume Maragall i tot, i havia de venir un dia a casa meva. Perquè jo tinc piano a casa. Uh-huh. I no va venir perquè no va poder ser. Això fa 70 anys.
Mare meva.
I jo l'he vist al Liceu, el meu marit, l'any, em sembla que va ser el 64, que va fer el Manon i tal. I bueno, jo sóc una enamorada d'en Jaume i de tot. I el Xavier, temps enrere, també va venir Jaume, m'ho diria, en Jaume.
Sí.
I podíem parlar amb ell.
Sí.
I resulta que em va telefonar i no vaig poder parlar amb ell perquè em vaig dormir i no sé què va passar.
Mai catxis.
I he estat tan feliç que quasi plorava sentint-lo.
Ai, que bonic.
M'agradaria molt veure'l. No podia veure'l, no podia donar cap telèfon d'ell.
No, això no podem fer-ho perquè, clar, és una cosa privada.
Sé que viu a Tarradellas, al passatge Tarradellas, que una amiga meva diu que el veu, bueno, una amiga diu que el veu.
Clar, si surt a passejar o així, clar, el deu veure.
Sí. Però m'agradaria molt veure, però no pot ser.
Clar. A veure si passeja pel mateix lloc, segurament se'l trobarà. Ara, que sí, com bueno, que ja ha sentit que fa horaris molt estranys, eh? Vull dir que potser...
Però jo no he vist que fos en Cesc Torradellas.
Ah, no, clar.
La meva amiga em va dir que de vegades el veu, perquè ella també hi viu.
Ah, clar. Doncs ha de quedar un dia amb l'amiga, a veure si casualment se'l troben.
He sigut molt feliç, molt, perquè jo en Jaume trobo que té una veu en... tan vaca i tan...
Sí, diu que, la, que, la té, que encara la té, que la té bé i que se la cuida, o sigui, que
Déu-n'hi-do. És molt tímid, eh?
Sí, ja ho ha dit. Vergonyós.
Inclús ho ha tímid avui.
Sí. Però bueno, ha vingut i ha estat content, o sigui que...
Molt contenta, molt.
Me n'alegro, Montserrat.
D'acord, maca.
Moltes gràcies. Bona nit.
Adéu.
La Fina des de Nou Barris, bona nit.
Bona nit, buenas noches. Este señor que canta tan bien, ¿me podía decir a mí algo que me fuera bien para la voz? Ya que él le sobra.
Del todo.
Eso mateix.
¿Qué?
Bueno,
digues,
un señor se interesaba por el tanatorio de animales, ¿verdad?
De gats y gossos, sí.
Sí, yo tengo una experiencia maravillosa. Aquí en Barcelona, en la Trinitat, en el polígono, hay un sanatorio hermosísimo. Nosotros llevamos a nuestra gata y era experiencia maravillosa. Tuvimos un disgusto grandísimo. Un animal que nos dio 15 años de felicidad, cariñosísimo, una gata azul rusa, una maravilla. Nos la hemos llorado muchísimo. Cuando hubo, yo no tuve valor, fue mi pareja el que la acompañó a la primera inyección que le pone. Y bueno, esta eutanasia, horrible. Total, que la llevamos aquí al tanatorio, la gata, por la enfermedad que tenía, tiroides y además otras cosas, le poníamos corticoides y estaba una decrepitud horrible, da una pena viéndola visto tan hermosa. Bueno, La entregamos y nos dijeron, de aquí 4 días, vengan a... Las llamaremos para que vinieran. Bueno, cuando nos llamaron para despedirnos, tienen ustedes 10 minutos para un ambiente musical, un olor, unas salas por muchas personas que venían a despedirse de sus mascotas. Dice, tienen ustedes 10 minutos. Entramos en presidios, una música, un olor, y una especie de como de sofá,
sí,
pero sin respaldo, y una colchonetita, y se retiren una colchita que lleva encima en la colch. Yo no he visto a mi gata más bella ni en vida como la vi muerta.
Ay,
yo no sé lo que la han podido hacer.
Quina pena.
Le cogimos en brazos, mi pareja y yo, tómala tú, ahora dámela, llorando, besándola, la temperatura. Ella no era, estaba cuando estaba pletórica de vida. Y es que guapísima, el olor, todo. ¿Qué le han hecho este animal? Nos daban ganas de pagar y llevarnos la casa.
Por favor, ay, ay, ay.
Una cosa, escuche. Entonces ya vino una chica, yo ya no podía más de tanto llorar, nuestra gata, con una cestita de mimbre se la llevó y le dijo a mi pareja, ven, acompáñame para que certificamos que las cenizas que os daremos son de ella, ¿no? Porque
de
esto está todo muy declarado, ¿eh?
Claro.
Sí, yo me quedé llorando. Bueno, al cabo de otros 4 días volvimos a recogerla, y tienen toda clase de cofres de todas las clases, y nos dieron las cenizas. Ojalá me hubiera enterado yo, como poca, después supe que aquí en Barcelona pionera, ¿eh?, hay 2 empresas que se dedican a la clonación, que con un solo bigote de ella, que ahora estoy mirando por todos los libros que tengo, que yo guardé, se le puede clonar. Y muy barato, la cantante y actriz Barbara Streisand, sus 2 perras las tiene clonadas.
Es verdad.
Pero son caros en Estados Unidos.
Sí, 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 sí.
Sí, sí. I, bueno, la recordem...
Escolta, recorda'm on està aquest tanatori. Recorda'm-ho, com ho has dit.
I ara en el polígono de la Trinitat.
De Trinitat.
I nada. I finalmente, pues, buenas noches. Y decir que se vive dignamente, mejor luchar que no para morir dignamente. La vida, las energías, el gasto, el dinero que se utiliza para la eutanasia, caray, para vivirla. La vida es más larga que la muerte, que es más breve. Mejor vivir dignamente que no morir dignamente.
Sí, no,
a la conciencia de cada cual que ha hecho, ¿eh?
Sí, senyora.
Bueno,
una abraçada, bona
nit. Un abrazo.
Adéu.
Un abrazo muy grande para todos.
Igualment, adéu. Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit. Ostres, mira, m'acabo de despertar. Pena, heu tingut la regalla i no l'he sentit.
Hem tingut l'Aragall molta estona, la primera hora, sí.
No, que si em vol, m'he despertat ara. Escolta'm,
mira,
primer vull fer una demanda, perquè m'ho han dit, dic, bé, ja ho diré jo, una persona que té els 24 volums de l'Enciclopèdia Larús en francès, en molt bon estat, i que abans de llançar-los els voldria donar, si algú li interessa.
L'Enciclopèdia Larús en francès, eh?
En francès, que són 20, però és que són 24 volums, eh?
Sí, 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 sí.
Que, bé, però si algú en francès i en bon estat, si algú li interessés, li donaria, eh? No hauria d'anar a buscar i vull dir no res. I escolta'm, després, ahir que amb el conte estàveu parlant, em va fer gràcia, i vaig sentir el conte, només vaig sentir això, el conte, que parlava que la gent que es treia la roba, no, les noies que hi anaven bé. Tot això, aquest afany de treure's la roba es fa anar més bé bon temps, i això em va fer pensar en una cosa que vaig fer jo la primavera després de la pandèmia,
sí,
que sempre vaig se la diré, que deia, i jo li deia els botits de farinetes, diu que totes les masses piquen, és la dita popular, i per excés o per defecte sovint ho podem constatar, i enguany la primavera es fa palesa malgrat el virus que ha estat a l'aguai i els confinats que han fet peses de sobre, de sobte, han eclosionat. Com rebotits de farinetes, el món es volen mostrar i s'emboteixen dins la samarreta perquè se'ls pugui admirar. Però a molts ailars la mascareta se'ls oblida en un calaix que no passessin d'incògnit amb els esforços que els ha costat. I de deixar la moralitat, dic, noietes embadalides amb vitals exemplars d'excepció, penseu que la mida dels bíceps no sempre conjumina amb la mida del salsiró o de la baldana. Depèn si el xicot és d'aquí o una contrada africana. Bé, Aquí, digat, per mirar.
Molt bona, Maria Rosa, molt bona.
Bé, no, no, acabem amb una mica d'humor, no?
Sí, dona, sí, que avui
ai,
el dia sí. Ha estat dur, sí.
Ai, bé,
moltes
bé,
gràcies.
Vinga, bona nit.
Adéu-siau, bona
adéu,
nit.
Adéu.
Dos quarts i mig de dues. Obrim el capítol de preguntes contestades.
Casa de rosas siempre hay un buen cava, copas y amigos de madrugada. Allí nos reunimos cantando canciones, nos encendemos los corazones.
Doncs sí, parlem de cava, perquè fa unes nits la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona ens feia aquesta pregunta.
Jo voldria saber, perquè les caves per aquí net s'han mogut la seva patent o el que sigui, voldria que algú m'ho expliqués, a Alemanya.
Doncs mira, el Gerard respon que l'empresa ha quedat a mans del grup alemany Henkel. La família Ferrer i José Luis Bonet han venut les seves accions a aquest grup, amb qui des del 2018 ja compartien la meitat de la propietat. Això, respost. Després, deixem de banda el món del cava i entrem en el món de la sardana, perquè entre les moltes preguntes que fa cada setmana en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, en va fer una relacionada amb el món sardanista.
De quantes colles sardanistes hi ha a Catalunya, aproximadament?
Quantes colles sardanistes hi ha a Catalunya? Doncs qui respon és la Núria Escudé, la presidenta de la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya.
Actualment tenim 130 colles sardanistes apuntades amb les diferents categories. Alevins, infantils, juvenils, grans, veterans i sènior. I 61 entitats federades. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
Doncs mira, hem començat el programa amb una petició de la Maria de les Trenes, composta per Josep Saderra i Puig Ferrer, i com que venia a tomb de la pregunta que ens havia fet en Josep Lluís, que hem tingut la resposta, doncs aquí has tingut la Maria de les Trenes, interpretada per la principal de la Bisbal. Pràcticament arribem a tres quarts de dues.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el
malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me'n llegeixes.
Va, que tornem a fer crida als oients del programa que vulguin participar a la Setmana dels Contes Ignorants. Ja ho hem explicat algun dia, hem rebut ja alguns contes que ja estan en estudi. Per tant, com sabeu, cada setmana dediquem els últims minuts del programa a un autor o autora que han publicat un llibre de contes, i la Setmana de Sant Jordi, que va del 20 al 24 d'abril, en lloc de buscar un llibre ja publicat, un autor que ja ha publicat, el que fem és animar-vos a vosaltres a escriure el vostre propi relat. On i com s'ha d'enviar? Doncs dues vies, per correu electrònic a ignorants@catradio.cat o bé per correu tradicional, que també n'hem rebut algun, a la Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio, Diagonal 614, 080 21 de Barcelona. Com ha de ser? Com a màxim, un relat d'unes 5 o 6 pàgines, com a màxim, escrites en Word, amb una lletra Arial 16, perquè així tots tinguin una mateixa llargada. Sí que és veritat que n'hem rebut alguns que són més curts, al final ja farem el que podrem, però si tots més o menys fossin iguals, seria millor, si no, no passa res. I entre tots els que estem rebent, l'Anna Maria Ricard, que és qui prepara la secció Contes per anar a dormir, en triarà 5, que són els que llegirem la nit de diumenge, de dilluns, de dimarts, de dimecres i de dijous, per acabar el programa. Us hem donat de temps per poder fer-nos arribar els vostres relats fins al dimecres 15 d'abril. Us animeu a escriure un conte per anar a dormir?
La Nit dels Ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Mig segle fa que pel món vaig caminar, que caminar. Per escabrós viarany, vora el gran riu de la vida.
T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
La Nit dels Ignorants, amb Marta Romagosa. Conte per anar a dormir.
Va, i tanquem ja la setmana que hem dedicat al llibre de relats curts Rascaparets, de Julià Guillamón, editat per Galàxia Gutenberg. Però abans de sentir els dos últims contes, li hem demanat al mateix periodista i escriptor, el mateix Julià Guillamón, que ens expliqui com ho fa ell, com fa els seus contes i en què s'inspira.
Jo crec que en general la literatura dramàtica està sobrevalorada. La literatura tendeix a ser trista, a ser a vegades fins i tot una mica tètrica, tot es basa en problemes, en situacions conflictives i això. Llavors, m'agraden molt les comèdies, m'agrada molt l'humor i volia fer un llibre de contes d'humor. Crítics, amb situacions també problemàtiques, però sempre diguem-ne, donant la volta als temes i buscant-hi la vora còmica.
Jo dic que són uns contes que són com una mica com uns teatres de titelles, no? En la qual es produeix una situació determinada, i llavors hi ha uns personatges que intervenen, discuteixen entre ells, parlen entre ells, a vegades es tusten, etcètera, no? Llavors el conte té una cosa fantàstica que permet la imaginació, et permet, en un moment determinat, pots agafar i pots fer parlar un croissant, i allò és versemblant, si us et sembla una mica de gràcia. I aleshores, amb aquesta explosió de llibertat, de creació, diguem-ne, que permet fer qualsevol cosa, crec que és un dels valors més importants del conte. I també per això mateix et permet tractar l'humor. Bé, jo, el primer conte que se'm va acudir i que va ser com el desencadenant de tota l'explosió dels rescaparets, va ser un dia en un restaurant gallec al migdia, que jo vaig demanar un tall de truita de patates, i davant hi havia una... com una vitrina amb els croissants i els donuts que havien sobrat de l'esmorzar. I juro que no havia begut res. Em vaig imaginar una conversa entre els donuts i els croissants, que veien aquell senyor que estava menjant la truita de patates i pensaven, carai, ha vingut un altre senyor i ja no ens demana els altres, perquè a aquesta hora ja ningú ens demana. I aquesta cosa una mica, diguem-ne, quotidiana i simple dels croissants que parlen entre ells perquè ja ningú es demana, s'acaba convertint humorísticament en una metàfora de la vida de tots nosaltres, que arribem, hi ha un moment en què la gent ja no ens demana, no? Ha sortit del mercat, no? O hem sortit de la vida desitjable. Llavors, aquesta és l'ambigüitat del conte que a mi m'agrada, de poder fer una cosa que és molt anecdòtica, però al mateix temps és molt profunda, que és còmica, però que al mateix temps va al fons de les qüestions importants.
Doncs moltes gràcies, Julià Guillamont, perquè, a més, el conte dels croissants i els dònuts, que diria que va ser el primer que va llegir l'Anna Maria, és que ens va fer riure bastant. O sigui que objectiu aconseguit. Ara sí, escoltarem aquests dos contes. El primer porta per títol Neko, que vol dir gat. L'Ateneu Enciclopèdic d'Amics del País es reuneix per valorar la qüestió de la noia Gertrudis Nivelles, que assisteix als tallers amb una tiara, amb dues orelletes, un collaret amb un picarol i uns guants peluts amb ungles de gat. Quan demana la paraula, fa veure que miola en japonès. Nya. Els tallers aviat semblaran el saló del manga, s'exclama la senyoreta Salut Rififi, que està molt esverada. Si Gertrudis Nivelles vol ser una noia gat, en té tot el dret, respon entenimentat el mestre Ramir Neulafina. L'especialista en cultura pop Estanis Martínez Ventana aprofita per dictar el començament d'una conferència. És un personatge de l'anime i del manga que es diu Nekomimi. Està relacionat amb les deesses egípcies Sekhmet i Bastet, éssers espirituals que representen l'empoderament femení. Però si de vegades ve als tallers amb un davantalet i unes faldilles que se li veuen les calces, es desespera Salut Rififi, que hi veu un estereotip sexualitzat. Som l'Ateneu Enciclopèdic d'Amics del País i hem de respectar la identitat de les persones, conclou el mestre Neulafina, que és partidari de fer els ulls grossos i tal dia farà un any. Fascinat pel cas de Gertrudis Nivelles, el professor Honrat arriba a casa i entra a internet per posar-se al dia en el tema de les noies gat, que de cop li interessa moltíssim. Descobreix que en un manga titulat Bake Neko hi surt una noia gat que lluita amb altres monstres mentre mira d'estar a la moda. Quina bona idea! A Boku per Neko, unes noies gats arriben a una illa paradisíaca i seguint unes pintures rupestres s'enfronten a forces demoníaques. A Erran Story troba el personatge d'un estudiant de màgia acompanyat del seu gat garlaire i alat que intenta obtenir el poder dels déus per aprovar el curs sense importar-li destruir el món en el procés. Ara anem bé, una mica de destrucció, pensa Honrat, mentre passa admirat les pàgines del Nekomimipèdia. A ell li agradaria ser un professor gat. I quan el transhumanisme i la modificació genètica ho permetin, que no creu que triguin, s'hi llançarà de cap. D'entrada es posarà bigotis, uns bigotis retràctils per no haver de dur-los sempre. Els gats fan servir les puntes dels bigotis per calcular si passen pels forats. Ell farà el mateix amb les escletxes de la burocràcia enciclopèdica. També s'instal·larà unes orelles mòbils. Quan senti un soroll, en un taller o en una reunió de la Junta, farà girar els pàmpols i no se li escaparà res. Li hauran de posar entre 20 i 30 músculs nous, però això, per al transhumanisme, que vol fer-nos immortals, és una bagatela. També es modificarà els peus, se'ls farà encoixinar amb una pell bona, entrarà sigilosament als llocs i sentirà com els col·legues el deixen com un drap brut. Anirà tot el dia descalç i, en vista la jubilació, s'estalviarà un munt de diners en sabatilles. I el segon conte porta per títol Els Nespros i el final de la IA. El defensor de les causes perdudes fa dies que parla a tothom del drama dels Nespros. No és que ell n'hagi menjat mai gaires, però li rebenta que mentre que el yuzu i la mandarina Satsuma fan milers de quilòmetres sobre embalats, els Nespros es queden a les capses. Quina injustícia! El mercat va estar estudiant un calaix de Nespros de la marca Xica, color magenta i groc fluorescent, que semblava una capsa de gominoles. Per compensar els colors estridents, el productor hortofrutícola, senyor A. Sanchis, hi ha plantat Premium Quality i 5 estrelles de 5 puntes, un dibuix d'un Nespro amb dues fulles i un altre detallat pel mig perquè se'n vegi la polpa sucosa amb 3 pinyols que sobresurten. Aquest senyor Sanchis ja no sap què fer per vendre Nespros, diu el defensor de les causes perdudes, la seva amiga Fotetes. I posa les fulles i tot per fer una impressió de fruita sana. Quines fruites es venen en fulles? Les mandarines, només les mandarines. I encara no sempre arriben al mercat amb un manat de fulles de fer bonic. Que es vegin que les acaben de collir de l'arbre. És l'últim recurs. Si això no funciona, tururut Nespros. Deus voler dir Nespres, diu l'amiga Fotetes. Anys enrere, el defensor de les causes perdudes havia fet campanya a favor de les Nespres o Nesples, que són diferents dels Nespres, els Nespros, els Nespros, les Nespres, els Nispros i els Micacos, però ara ja no en sap cap arbre. Dura molt poc i a sobre no té varietats. Tu coneixes alguna varietat de Nespros? I tu, de cireres? Ui, de cireres moltes, les vermelles fortes, les grans i toves, unes que són per dins vermelles i sucoses, les que tenen la carn groga, les que exploten i taquen molt. I de prunes també n'hi ha moltes, les grogues, les verdes, les que són vermelles per dins i per fora, i les vermelles que quan les mossegues veus que de dins són grogues i penses, merda. Tenia una amiga que tenia un nespré. En aquella casa a ningú li agradaven els Nespros i no sabien com es collien. Jo hi anava, en collia, però no els collia bé perquè saps aquella cosa que tenen a dalt, que és com una punta que els connecta amb la branca? Jo la feia girar i m'emportava els Nespros. No sabia que ho havia de tallar, perquè si ho agafes i ho gires així, es podreixen. S'han d'agafar amb la cosa aquella que connecta. Tu com li diries? Un dels mòbils que hi ha damunt la taula enregistra el diàleg i va venent les dades a les grans companyies perquè és un mòbil molt espavilat. En un soterrani, els pagesos que filtren la informació agrícola per alimentar la IA, la intel·ligència artificial, en Micaló Userda, en Josep de Can Pilotillo i en Roc de Can Sabater, a qui els han promès que els faran fixos, no entenen ben bé la conversa i la deixen passar tal com raja. Al cap de pocs dies, la IA, desconcertada, comença a fallar. S'espatlla el sistema informàtic de la Renfe. A la senyoreta Margarita Trilla Rostoll li anul·len sense motiu 3 classes de ioga amb cabells i un robotaxi Waymo de color rosa s'estimba contra un fanal a Potrero Hill, a San Francisco. Quina imaginació, aquest home, Julià Guillamón, amb aquests rascaparets. Doncs amb aquests Nespros i al final de la IA tanquem edició de... i tanquem setmana, perquè avui per nosaltres és l'últim dia de la setmana. Així que us deixem amb les notícies de les dues i nosaltres tornarem diumenge a partir de les 12 de la nit amb més preguntes i més respostes i, com sempre, amb més converses boniques. Que descanseu, bon cap de setmana i fins diumenge a les 12.